Escoltes a mig matí.
Sintonia de retalls de premsa amb Juani García a mig matí. Què tal, Juani? Bon dia.
Molt bé.
Vam dir que ja tornàvem a la normalitat, sí. Però encara no aquesta setmana. La setmana vinent sí.
Aquesta setmana no. La vinent,
si Déu vol. La vinent, si no hi ha res de nou.
Ja farem el horari de sempre.
Perfecte. Què ens expliques?
Doncs mira, moltes coses. L'última ha sigut aquesta visita llampet que ha fet el senyor Obama per Sevilla, que segons diuen ha cobrat per fer una xerrada 400.000 euros, no sé si deu ser veritat o no.
Una bona quantitat, no? No sé si està veritat, eh?
Aquests oradors que van de poble en poble o de país en país, aquests si no cobren...
Sí, per tant, no sé.
Jo, el que he sentit a dir, i ho han dit els periodistes, o sigui, no... No és que jo m'ho hagi inventat, no. I, bueno, la gent estava tota allà, com que estava a l'hotel Alfonso XIII, que està al Prado de Sant Sebastià, doncs tothom allà, que és on hi ha el final i el principi dels autobusos, doncs tothom allà. I van fer una visita a los Reales Alcáceres i, a més, estaven esperant-lo perquè havia un sopar amb els 30 magnataris aquests que són els que manen pel el turisme a la Maestranza de Sevilla. Però ell què va fer amb l'ex... ja t'ho diré, ambaixador d'Estats Units a Sevilla, doncs se'n van anar de tapes. I el senyor...
Que bé, anar de tapes,
doncs mira,
que bones.
En comptes d'anar-se a menjar un, jo què sé, un canapé amb,
doncs mira, clar, amb trufa, no és tan sofisticat, no? És més planer, aquest home.
Ell va dir, no, jo vaig tenir una visita pendent a Sevilla per anar de tapes i jo me'n vaig de tapes. I se'n van anar tots dos. Però quina sorpresa no va ser quan va arribar a un bar. Ja sabien que venia l'ambaixador, però no sabien que venia acompanyat de l'Obama, no? I havia... gent nord-americana dintre de la barra. I diu que quan van veure el president van dir hosti, allà a Amèrica no l'hem pogut veure i el veiem aquí. I clar, el periodista li va preguntar, diu, quina cara se'ls hi va quedar? Diu, se'ls hi va quedar cara de xinos. Home, clar, tu imagina't que aquí ara arribés un personatge important i tu no l'esperessis. En fi, que la publicitat que li ha fet el local aquest que es diu Bache, i és una franquícia, en té diversos per tot arreu, doncs pues mira. Es veu que la reserva li han pujat un...
Bueno, ja està bé, mira.
Doncs bé, tu ara... Tu vols... Bueno, hi ha gent que es vol casar, preparar el casament, el convidats i tot això, i resulta que a Behomi, o Johannesburgo, ciutat de Sud-àfrica, que és conegut pel seu lloc de naixement de la Charlize Theron, diu que no importa quanta preparació posem, sempre que alguna cosa sempre pensem que alguna cosa sortirà mal. Ja sigui el vestit de la nòvia, que no li queda bé, gairebé les flors que no eren les que ens havíem escollit, el menjar que no era com l'esperaven, o que simplement aparegui l'amant del teu futur esport i et deixi arruïnat tot. Sempre hi ha alguna cosa.
Home, això és molt fort.
I això li va passar. L'amant es va enterar de que el nòvio es casava i es va presentar vestida de nòvia a la iglesia. I davant de tothom va explicar que havia tingut una amistat, entre cometes, amb el nòvio, i clar, la nòvia ja no es va casar.
Que fort, no?
A veure.
Clar, si et surt malament les flors, això, mira, té solució.
Sí, però bueno, que aparegui l'amant vestida de nòvia...
És molt fort.
Pues, diu que tots van pensar que s'havia equivocat d'iglésia.
Sí, clar.
O que havia passat alguna cosa.
Mare meva.
I la que s'havia equivocat era la que s'havia de casar, que no s'havia de casar amb allò. Bueno, diu que el mànec en pis de Brussel·les, després de 400 anys, descobreixen que gastava cada dia entre 1.000 litros d'aigua. El nino aquest característic de Brussel·les amagava un secret. Una aigua ocupava aquell lloc de l'alçada de l'estauta, té el mateix que l'ENS, un tècnic municipal que estava instal·lant un dipòsit, va veure que el consum era de 4 o 5 llars, però diu que el seu cost anual com 10 llars, o sigui, imagina't. Ara diu que estan fent és que després de tants anys que no s'hagin donat compte que gasta de 1.000 a 2.500 litros té...
És una mica fort, no?
Sí. I clar, ja saps que representa un nen que fa pipí.
Sí, sí, l'he vist. és una coseta així.
I aquella aigua...
De petita i ridícula.
Sí, això s'assembla al Torico de
sí,
Teruel.
Sí, que encara el busca.
O a la Leona de Girona, que
la
també...
La Sirenita, no?
Bueno, la Sirenita de Copenhague potser és una miqueta més gran, no? Però, bueno, diu que aquesta aigua no s'aprofitava, anava per a les clavegueres. I diu que està en aquell lloc des de l'any 1619.
Uf!
i té 61 centímetres d'alçada.
Sí, sí,
o sigui, és l'aspecte de sempre. I clar, el Callens aquest va ser el que es va donar compte que aquella aigua no tenia cap sentit.
Ai.
I diu que diàriament el consum era aquest. Per si tenim en compte la factura anual, consta com si fossin 10 llars. O sigui que ara que estem amb l'estalvi de l'aigua i, i en tot això... I ara també aquesta notícia curiosa, no? Resulta que hi ha un andalús que sense haver trepitjat mai Catalunya aprèn català per amor i passió a la llengua. O sigui, no perquè s'hagi enamorat d'una catalana, no. Diu que el malagueny Antonio Díaz és un fer defensor de les llengües minoritzades de l'Estat. Parla 5 idiomes diferents i aquest és el 6è, el català, i estudia des de fa un any. Ho fa per internet i, a més, està en contacte amb amics seus catalans que l'ajuden a progressar. Diu que l'estudia per amor a les llengües. O sigui que... I ara també diu que també aquí a la comarca del Penedès tenim uns galls de raça negra, que és patrimoni cultural català.
Home,
també diu que es crien a Rodonyà, sota la marca de la Besàvia. O sigui que els tenim ben a propet, també.
I tant. Molt bé.
Sí. I ara, no sé si... serà bona o serà dolenta, però bueno, també hi vaig veure a internet que s'ha inaugurat la primera cova de sal terapèutica a Sevilla. Diu, compta amb una gran cova de sal infantil. Aquestes coves de sal, diu que recreen les autèntiques mines de sal del nord d'Europa i imparteixen la haloteràpia, una tècnica que consisteix en reproduir el microclima d'aquestes mines de sal subterrànies i respirar un ambient saturat per micropartícules de sal de roca 100% natural. Diu que és una teràpia natural eficaç en afeccions pulmonars, cròniques, trastorns de la vida i de la pell. I prové de Polònia. O sigui que estem aprofitant coses que ens venen bones. Esperem que la gent que ho provi, pues els catarros no. perquè la vacuna de la grip diu que aquest any ha sigut efectiva un 43% només.
Uf.
O sigui que a sobre de que punxen, pues ja està. I... ahir també vaig veure a la tele, ara s'apropa, tornaré a parlar de Sevilla, la Fèria d'Abril, no?
Home, tu si no parles de Sevilla...
No, és que són les notícies, no és
sí,
perquè
dona,
sigui
ja.
Jo. Resulta que ara ve, després de la Setmana Santa, ve la fèria, no? I els antitaurinos pues, estan manifestant-se per tot arreu perquè no volen que es facin corrides de toros. I van fer un reportatge a la tele, ahir, no sé si va ser Antena 3 o la primera, no me'n recordo ben bé, i es veien les places de toros d'aquí d'Espanya, que ja no fan servir com a tal, no? De Tarragona no van dir res, que jo vaig quedar una mica sobtada. Dic, oi, la tap de Tarragona se l'han deixat al darrere, no?
Sí que tan bonica que ha quedat.
Sí que van parlar de la Barcelona, perquè ara és un centre comercial, no? Es va veure la plaça d'Espanya, i la plaça per dintre com és ara. Després... van parlar d'Estella, a Navarra, que l'Ajuntament l'ha fet servir de pipicant, i allà fiquen els gossos que corrin i que fagin les seves necessitats.
M'agrada més la idea de Tarragona.
Sí, o la de Barcelona, potser.
O la de Barcelona.
Bueno, Tarragona perquè et poden fer...
S'aprofita molt.
Sí, es pot fer... Sí. Perquè centres comercials el que fa és que...
Castellers i fires i mercats
amb els centres comercials el que fan és que els negocis petits, els que són aquests autònoms que també aixequen molt l'economia, es trobin que, bueno, tot ho fan malbé, però bueno, és com es diu, el progresso, no? I van preguntar als veïns què els hi semblava, i clar, tots van dir, home, no hi ha cap servei per aquesta plaça que ha de ser així. I després també parlaven d'una altra plaça, que també és molt maca, i aquesta l'he coneguda jo, que és la plaça de toros d'Almadín. És una plaça que és de forma octogonal, i diu que va ser construïda per albergar els temporers de les mines, que s'escallaven les mines de mercuri. Es van aixecar 24 vivendes que conformen una plaça hexagonal que tenia una doble finalitat. Va ser declarada monument l'any 1979 i l'any 2003 va tancar la seva activitat minera. O sigui que una altra plaça que tampoc... Bueno, sí que fan vaquilles i coses d'aquestes, però el que és una corrida com tradicional amb els toreros aquests de renom, no. I diu que quants diners necessita un home per viure? Diu que en aquest món on vivim, dominat pel diner, el que Per alguns, és l'únic objectiu és acumular possessions, fama i poder a costa del que sigui i de qui sigui. Per això diu que és un bon moment per recordar el cuento de Tolstoi titulado ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, que podria servir per narrar el grau d'avarícia i ambició d'algunes persones i corporacions que no estan portant al desastre econòmic i social. El protagonista d'aquest conte és un campesino a qui un poble li va oferir per 1.000 rublos tota la terra que pogués recórrer en un dia des de la sortida del sol, però tenia que tornar abans de la seva posta. El campesino diu que va arribar a temps, però va morir rebentat per l'esforç. I en aquella terra que va aconseguir, va ser enterrat. Diu, 2 metres, des del cap als peus, era tot el que necessitava. Sí. Clar, perquè volia tanta terra, si després només havia que... Sí. Que ha vingut en 2 metres. Que això també és una cosa... Ara també diu que hi ha una notícia falsa, que t'envien les multes per correu electrònic. Mm-hmm. Això es diu phishing i ho ha fet córrer la Guàrdia Civil. Avisa mm-hmm. de que eliminen el missatge i denuncien a les autoritats. O sigui, tu quan veges aquest missatge, avises a l'autoritat i ell ho elimina. El més perillós, diu, és la fotografia, que tens que fer clic sobre l'enllaç i descarregar un arxiu. Amb aquest gest, diu que els timadors han aconseguit el seu objectiu, accedir a les teves dades, a les teves contrasenyes i a través d'un programa que instal·len en el teu ordinador. O sigui que d'això de... Perquè, clar, ells diuen que com a molt per correu certificat, però per correu electrònic mai fan ells cap...
No.
Que, per cert, ahir també parlaven de que havien descobert que la finca o la casa que té aquest de Podem, el Pablo Iglesias, també li havien piratejat les càmeres. Un servidor, em sembla que va dir de Singapur, no? Que té la marinera, tu. O sigui que ha de recórrer puestos per arribar als seus puestos. I diu que també hi ha una altra estafa, que hi ha monedes de 2 euros i és una libra egípcia que s'assembla molt als 2 euros. El seu valor és de 5 cèntims i també demana precaució a l'hora de comprovar el canvi. O sigui que no agafis el canvi i te'l fiquis al moneder, perquè saps que...
Que a vegades ho fem, eh?
Sí, bueno, jo tinc monedes de 5 cèntims i de 100 pessetes, que l'altre dia les donava. I diu, me diu la noia, diu, això no? Oi? Pues això és com ho han ficat. Aquesta la guardaré perquè ja està propeta la data i ho posaré. I diu, Página en Blanco es el libro de tu existencia. Tu pasado ya está escrito y no puedes corregirlo. En sus páginas amarillas puedes encontrar tu historia. Algunas con suaves colores y otros con oscuros matices. Recuerdos de bellos tiempos, gratos o páginas que quieras arrancar para siempre. O sigui que tu escolleixes el que et va més bé. I he trobat aquest que diu los cuadernos de caligrafia. A mi, com que m'agrada tant la caligrafia, pues mira, li agafa. Diu, la idea se li va córrer fa mig segle a Ramon Rubio Silvestre, un professor de mercantil que estava obsessionat per la bona lletra i la perfecta alineació dels números amb les operacions de càlcul. El mestre va crear en primer lloc unes fitxes que distribuïa entre els seus alumnes per augmentar així la inserció laboral dels que optaven a un puesto de comptable. Amb els anys, aquestes fitxes van evolucionar a convertir-se en els mítics Cuaderno Rubio, que ell mateix començó a imprimir en una màquina artesanal i a distribuir entre els col·legis. Amb el temps, diu que el seu mètode va tindre tan bona acollida que als anys 70 es van arribar a distribuir fins a 10 milions d'exemplars a través de les papereries.
Déu-n'hi-do, no? Tu duries fer uns quants.
Jo sí, jo...
Amb el que t'agrada a tu.
Jo... No és que jo els fes perquè m'agradés, és que ho vaig fer perquè el col·legi no ens obligava a fer-ho.
T'ho feien fer.
I ara també una altra notícia que també ha sigut una mica trista ha sigut aquest home que el van detindre, després l'han deixat en llibertat per ajudar a morir la seva dona que estava en fase terminal. El més problemàtic d'aquesta història és que portava 10 anys demanant ajuda per un puesto en qualsevol residència. O sigui, i 10 anys esperant-la. O sigui que...
I 30 anys malalta.
I 30... Sí, des dels 32. Era...
Mare meva.
Era secretària judicial, o sigui que tots dos estaven molt ben posicionats, però com que ell no l'ajudaven, doncs va tindre de deixar la seva feina per poder ajudar-la. I ahir va sortir la Ramona Maneiro, que saps que va ajudar a morir al Sant Pedro, dient que era molt trist que després de 21 anys se'n recordin d'ella, perquè aquesta persona ha fet el mateix que va fer ella, clar.
Sí.
No per voler-la matar, però bueno, és que necessitava fer-ho, pobra dona. Diu que en certa ocasió, Alec Guinness diu que va anar a un restaurant i va deixar la roba, clar, al guardarropia, i va recollir el seu sombrer i el seu abric, mentre buscava el resguard, el cambrer li va dir no serà necessari, o sigui que no el trobava, i aquell li va dir no serà necessari. Diu, donant-li a entendre que l'havia reconegut el lector. Al sortir d'allà, Guinness, diu, es va trobar un paper en la butxaca, que el va treure i va ser el seu error, perquè posava calvo con gafas. O sigui, no calia que busques el paper, que ja l'altre ja l'havia identificat. Home, és una bona, perquè sí. Estaria acostumat a que la gent perdés el paper i diria, pues mira, jo poso aquí les seves característiques, no?
Sí, sí.
Porta la melena llarga, porta bigoti, porta barba, pues això és un símbol de que t'han conegut. Sí. I diu que més de 200.000 persones ja s'han descarregat una divertida aplicació pel mòbil que consisteix en simular que són capatassos durant una processió de Setmana Santa i conduir el pas pels carrers guiant els seus costalers. Superaries els 10 nivells? Tu el superaries? Bueno, jo no, perquè no soc molt aficionada a aquestes coses.
No ho sé.
Sí que m'ha agradat anar a veure-les, però de l'última madrugada que vaig tindre una estampida... A mi la Setmana Santa ja s'hem acabat.
Ja s'ha acabat, ja.
No, perquè vam perdre les sabates, ens havien comprat una cadira d'aquelles de paraigües per poder seure esperant-la. Sí. Tothom corrents, els negocis tancant portes perquè la gent no es fiqués dintre. I
jo li dic... Que no vas gaudir gaire.
Jo li dic al meu home, digo, tu te gustará mucho tu tierra, digo, però a mi per la Setmana Santa no ve ja més. Però bueno, és el que té.
Més val veure les habaneres allà a l'escala, no?
Oh, com ho saps, jo vaig veure el concurs que van fer ara a l'estiu. Mm-hmm. Em sembla que era el 41C, no?
Porta molts anys.
Sí, sí, no, tinc la fotografia, que la vaig fer de la la vaig fer de la tele. Sí, la vaig fer de la tele. Home, si no ho faig jo, qui ho farà?
Vinga, que anem acabant.
Pues mira, tinc aquí una dita que diu: "Buenaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo y compartir una alegría es multiplicarla." I això ho va dir Facundo Cabral.
Molt bé, doncs ens agrada.
Doncs ja ho saps, les penes es comparteixen i les alegries es multipliquen.
Perfecte. Doncs ho deixem aquí.
Molt bé.
Que tinguis bona setmana. Tornem dimecres si no hi ha res de nou.
Si no hi ha res de nou.
Que vagi bé, Juan.
Adéu, bon dia.
Adéu.